És el nostre darrere roda de portaveus abans de l'estiu i, òbviament, passat l'estiu, la tardor ja encararà tota cap a, bé, cap a la contesa electoral de les municipals del proper 2015. Jorge Carretero, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El portaveu del Partit Popular per fer balanç de l'actualitat política, la de casa, la de fora, etc etc. El partit té més o menys candidat decidit?
Pues que jo sàpiga, no. La veritat és que aquí a Sitges, doncs, el partit està com està, tots sabem el que ha passat, i si no sap, doncs és conegut, no, de que el partit ara mateix, el Partit Popular, doncs, té una situació una miqueta complicada. Jo continuo sent el portaveu del Partit Popular, però doncs, per decisió no justificada, perquè hem demanat la justificació, doncs, es va cessar tota la junta que estava funcionant aquí a Sitges i es va imposar d'una manera també no molt democràtica, doncs, una persona que és la que ara està al capdavant del partit. Bé, al capdavant per dir alguna cosa, perquè de veritat no veiem que faci tampoc cap activitat el Partit Popular ara mateix. Per tant, jo ara mateix, a la pregunta de si hi ha algun candidat definit, pues que jo tingui coneixement, no. Però tothom pot suposar que si es va fer aquest moviment, doncs la persona que encapçalarà la llista, doncs era la persona que ja ho volia fer de qualsevol manera, doncs, a les eleccions anteriors. I, bueno, doncs, el partit tindrà els resultats que la gent, no, que els votants s'estimin oportuns en el moment oportú.
De fet, heu contestat sense contestar, a la manera críptica, o sigui que és molt probable que el vostre company de bancada, Ferran Ignasi Llompart, sigui cap de llista del Partit Popular.
Ja ho volia ser, i en aquell moment la democràcia sí que va guanyar i la junta nostra va dir que aquesta decisió l'havia pres la junta i que el candidat era Jorge Carretero, com podia haver sigut un altre, perquè va ser una decisió democràtica. I en aquest moment, doncs, la situació no és aquesta, la situació és que s'ha imposat d'una manera totalment arbitrària per part de la decisió de Barcelona, una junta gestora, amb una persona al catàman que, com he dit, doncs, sí que va fer moviments en el passat per estar al davant del cap de llista. El que passa és que no, bueno, doncs la junta no li va donar la confiança i el candidat va ser Jorge Carretero, que complirà la seva feina de regidor i de representar les persones que li van votar durant aquesta legislatura. Mm-hmm. I després, doncs, si la pregunta és si jo aniré, perquè segur que, perquè tothom escolta els rumors, no, que hi ha pel poble, de que si aniren Ciutadans, que, a veure, Jorge Carretero en aquest moment, doncs, no s'ha plantejat a les pròximes eleccions cap alternativa. De fet, el teu company ja a l'anterior ronda de portaveus ja em va preguntar, jo vaig dir que a mi sí que m'agradaria, perquè jo em vaig ficar a política municipal perquè volia fer alguna cosa pel poble, pel meu poble de Sitges. Sí que m'agradaria, tinc aquesta inquietud de continuar col·laborant i posant granets de sorra per millorar la situació de Sitges, però que tampoc és una necessitat personal estar allà dalt o estar de regidor, i que si no es donen les circumstàncies ni les per ser-ho, doncs no tinc en absolut cap premura per continuar sent-hi.
Si es posa bé, i si no es posa bé, no passa res.
Sí, no hi ha cap problema, i si dintre de 8 anys, doncs, es dona una situació en què hi ha gent que diu, escolta, volem que siguis, i pues jo ho superaré, i com he dit, la meva inquietud tota la meva vida en tots els àmbits en què he estat ha sigut intentar ajudar, intentar posar granets de sorra per la comunitat, la que sigui. En aquest cas és el poble de Sitges, en altres casos va ser la universitat, en altres casos, doncs, van ser altres àmbits.
Portem 3 anys de legislatura. És probable que en aquests 3 anys Jorge Carretero s'hagi decepcionat de l'equip de govern i s'hagi decepcionat del Partit Popular?
Doncs m'he decepcionat, si això tot ho inclou, en com funciona la política en general. Potser pues va ser massa innocent o càndid i pensava que tot això funcionava d'una altra manera. La veritat és que penso que un dels problemes de la política actual, de l'equip de govern, del Partit Popular, del Partit Socialista, de tots els partits tradicionals, doncs és que els interessos que tenen no són el fer el bé comú, l'interès general, sinó que el seu interès és el propi. I això és un error, no? Perquè quan aquest és el teu objectiu principal, doncs per ser l'horitzó.
Ara us sentiu portaveu d'un partit que us ha decepcionat?
Home, he de dir que sí, perquè com he parlat abans, jo penso que les decisions que s'estan prenent a nivell del nostre partit no són democràtiques. És una acusació que no és nova, perquè ho diuen, i no solament el Partit Popular. No. O sigui, penso que en els partits tradicionals tinc coneixement de que a Convergència, aquí a Sitges, també estan tinguent problemes. El Partit Socialista també, o sigui que no és un problema exclusiu del Partit Popular, sinó que és un problema dels grans partits. I sí, sí, estic decepcionat. Sí, com he dit abans.
Us ho preguntava per si això, no sé, sort que queda un any, perquè si no això podria esdevenir un problema ètic per el propi Jorge Carretero, en el sentit de, bé, jo haig de fer de portaveu d'una formació política que m'ha decepcionat en allò bàsic.
Bueno,
I penseu, mesos que queden, doncs
jo continuo
mira,
sent el portaveu del Partit Popular, efectivament, perquè jo em vaig presentar aquí a Sitges, aquí ens van donar el suport doncs, més d'un miler de persones, i jo em sento també èticament compromès a continuar defensant. Penso que els meus valors, i per això jo vaig estar a les llistes del Partit Popular, els meus valors i el meu entendre era per estar en aquest partit. El que m'ha decepcionat és la forma de funcionar interna del partit.
D'acord, o sigui que gairebé ho feu més per aquestes 1.000 persones que us van donar la confiança cap al propi partit, ara per ara?
Clar, és que per mi, aquestes són les persones i són el principal. O sigui, aquestes persones van donar la confiança, es van donar a tota la llista la confiança, i el que no podem fer ara és dir, escolta, marxem. Nosaltres continuarem defensant els que considerem els valors del Partit Popular, evidentment, això perquè aquestes persones es van votar per la persona, potser probablement moltes persones per la persona,
sí, sí,
i moltes persones evidentment per el partit, i nosaltres no creiem que els nostres valors i la nostra forma de fer estiguin en contra dels valors del Partit Popular. Altra cosa és el que passa internament, que no va per allà, no és per això, és per altres interessos de persones particulars de que volen estar on està un altre, i en comptes de treballar, doncs ho fan d'aquesta manera als despatxos.
Que, dues coses més. Que sou un home sense padrins, perquè si us haguéssiu tingut...
Potser, i l'altre dia jo parlava, no em recordo en qui persona, potser jo sóc una persona que, com he dit, em vaig ficar a política municipal perquè el que volia fer és pel poble, i vaig deixar una miqueta de banda doncs potser la política als despatxos de Barcelona. Doncs sí, però per mi era més important el poble que fa política als despatxos, perquè el que fa política als despatxos no pensa en Sitges, el que està pensant és com continua escalant al propi partit, i aquest no era el meu objectiu principal. Jo sempre he dit, si algú en algun moment, i com he dit abans, em dona la confiança per fer un esglaó, doncs ho pensaré, i si interessa i penso que pot ser interessant pel col·lectiu, doncs ho faré, però no era el meu principal objectiu. El principal objectiu era, com he dit, sempre col·laborar per la comunitat.
I sense necessitat de parlar de Ciutadans, us podeu plantejar en un futur la baixa del Partit Popular? O...
Bueno, jo de moment no tinc confiança en que no tot funciona igual dintre del partit, i penso que et pot arreglar, o sigui que en principi no.
Intenció de presentar-vos com a cap de llista, no?
És que depèn, o sigui, que d'un any depèn com evolucioni les coses, no ho sé.
Ara per ara,
tenir com estan les coses, evidentment, és que a mi tampoc m'interessa, no? Perquè jo el que vull és poder estar, jo estic còmode amb el meu poble i amb el treball que estem fent, però que no estic còmode és amb la forma de funcionar, i per tant, de qualsevol manera, no, encara que m'ho demanin, segons quines persones estiguin allà, no.
Esteu còmode al Saló de Plens?
molt còmode. I no solament al senyor, no, és molt còmode perquè, i també ho he de reconèixer, i sempre ho he dit, o sigui, quan està mal l'equip de govern, no està mal el 100% en totes les decisions d'acord. I van transigir perquè, bueno, pues era un equip de govern, un projecte comú, i la situació s'aguanta fins quan s'aguanta. Quan ja, dius, escolta, ja estem per sota del 50% d'estar d'acord, doncs, bueno, això va petar, no? I en el tema de intern, pues és notable, perquè a més s'ha visualitzat per part del nostre regidor,
que tampoc s'està d'acord en tot,
del nostre regidor, pues, que pren la paraula quan vol i fa les manifestacions que vol i no hi ha cap disciplina de partit ni res de res.
I tot i així esteu còmode?
Sí, perquè ja no tinc que dissimular, abans tenia que dissimular, ara no.
D'acord.
És evident.
Ho sentiu lliure, vaja.
Evidentment. O sigui, jo sé que he sigut una persona totalment leial al partit i leial als meus companys, incloent el que sabia que estava sent desleial, pues encara que ell ha sigut desleial, nosaltres, els altres dos regidors, hem sigut leials al partit i amb ell. I, en això, i ara mateix, pues, que ja no tenim que ocultar ni dissimular res, doncs estem supercòmodes.
Quin
panorama. Potser ell no ho està tant.
Quin panorama, eh?
Doncs sí, és molt trist. És molt trist, però bueno, les persones són com són. I jo aquí sempre dic que cadascú ha de veure, escoltar i després un temps jutjar. I potser si jutgem massa de pressa ens equivoquem.
O sigui que allò del temps posa cadascú al seu lloc? Sou un fervent defensor d'aquesta precisió?
Sí, per suposar. Per suposar. Per descomptat. No, i és veritat. I jo també a vegades he fet judicis que després, o he pensat de persones que després pues, no...
Us han demostrat tot el contrari, sí, del que pensàveu? Bueno. Fem una mica de marxa enrere en el temps, perquè veu ser l'home que comanava la policia, veu ser l'home que portava les terrasses, i no sé si en algun moment Jorge Carretero deu pensar, davant la situació actual en què es viu, tant en el Top Manta com en les terrasses, com en temes que afecten hores d'ara, que pels quals la ciutadania està especialment sensibilitzada, en si tenen veritablement solució o no. O si quan Jorge Carretero els tenia sobre la taula va pensar en algunes de les coses que es poden pensar ara, o veritablement això demana mesures que van, sí, no sé si dir, més enllà del que toca un regidor o del que algú que li toca administrar-ho pugui exercir.
Aquests dos problemes que ara són els que estan, com cada estiu, estan... en el candelero, doncs a veure, les solucions en el tema del Top Manta
n'hi ha de solució? Començo per aquí.
La solució té que és en un altre nivell, o sigui, la solució d'aquest problema és un altre nivell. Nosaltres ens trobem el final del problema, o patim el final del problema. El problema, doncs, té solució o s'ha de buscar i s'ha d'intentar trobar en altres nivells, no? A la distribució d'aquests objectes, a la falsificació, a les fàbriques de falsificació d'aquests objectes. Clar, això és un treball més a llarg termini o mig llarg termini que a curt termini. A curt termini tenim el que tenim aquí. I això, l'única solució...
Amb el que tenim, el què
que
es pot
tenim,
fer?
El que tenim, doncs, és presència policial, col·laborar entre els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, i tenir una presència contínua. Per tenir una presència contínua no hi ha més que posar agents al carrer. És que no hi ha més. I perquè tu pots dissenyar un dispositiu de presència contínua, però si no tens agents al carrer, doncs és impossible. I això com es fa? Pues,
amb més gent. Amb més gent.
A més gent, que es va demanar des del principi, i jo em sorprenc que ara per ara les 6 places aquestes que quan jo hi era de governació, tant l'inspector com jo, van demanar que per favor, en l'ínterim de que es solucionava aquest de contenció administratiu, aquest tema de l'examen, si es poguessin incorporar almenys a l'estiu aquestes places. I el pressupost, si no recordo malament, del 2013, el que nosaltres vam demanar i que estava posat en la versió inicial del pressupost, estaven comptades aquestes places, i el pressupost final, que és veritat que van votar a favor per lleialtat, es va, sense consultar, es va treure
l'import que correspondria a la incorporació d'aquestes 6 places de reforç.
I estem a l'estiu, estem a lluny, i encara no s'han fet els exàmens. Quan s'incorporarà aquesta gent? No s'incorporarà aquesta gent. I això no és culpa ni de l'inspector, ni dels funcionaris. Això és la deixadesa de l'equip de govern vers aquest tema. Que és potser perquè ara està la senyora Vinyet Lluís i li estan fent el mateix que van fer. O sigui, el que he dit, a la gent de l'equip de govern i al principal partit que ara està al govern, importa tres pepinus, itxes. Perquè si no, aquesta és una prioritat i s'ha de fer, perquè la gent es queixa de seguretat, a la banda del stop manta. Doncs escolta, seguretat és un tema important, i a més és un tema important no solament per la gent de Sitges, sinó també per la imatge de Sitges, que a fi de comptes estem vendent allà fora. És promoció turística la seguretat també, i sembla ser que és molt difícil aquí incorporar doncs agents de policia, que és el que necessitem.
Us ho preguntàvem així perquè a Vinyet Lluís, en el fons, li passarà el mateix que li va passar a vostè. Hi ha la policia que hi ha, per tant, pues posa-t'hi com vulguis. Ho veurem,
però aquí n'hi ha d'altres prioritats. Sí que n'hi ha diners per fer un pont de Can Domènec, que és molt bonic, està molt bé, però clar, davant temes d'aquestos, doncs tenim que prioritzar. I per mi, si he de ficar...
Així, el regidor Jorge Carretero diu que a hores d'ara l'única... fem servir aquest terme, l'única arma que pot utilitzar Sitges contra el Top Manta és una presència policial molt més intensa, una pressió policial molt més intensa que la que ha fet tot servir fins ara. Pressió policial, sí, més intensa presència. Vol dir més agents al carrer.
Presència. Si hi ha gent al carrer passejant, doncs aquesta gent s'ha d'anar levantant, s'ha d'anar aixecant i canviant de lloc, i al final doncs no li surt a compte.
Més presència policial vol dir més policies. Més policies vol dir contractar més policies.
Sí.
Si no se'n contracten més...
Però hi hagi... ja està demanat això de
però, fa... Però us ho pregunto, si no se'n contracten més, hi hagi Jorge Carretero, hi ha Francisco Castillo, hi hagi Vinyet Lluís, hi hagi qui hi hagi, això morirà pel mateix sí. Sí?
Escolti, l'any passat, quan jo vaig estar de regidor, a més van incorporar una figura que es va provar, i penso que pel que tinc entès aquest any tornarà, que van ser els agents cívics. Aquests agents cívics doncs també van fer aquesta funció. Evidentment no tenen el mateix poder coercitiu que un agent de policia, però també són una figura que a més del Top Manta doncs també fan informació i fan altres coses. Però això és bona imatge pel poble, perquè el visitant, el veí que viu aquí, doncs veu que n'hi ha una preocupació per mantenir un ordre i que es compleixen aquestes normatives. Però clar, si no fem res, doncs no es pot fer més. O sigui, el tema del Top Manta és complicat. O sigui, nosaltres van assistir i van intentar, inicialment van intentar impulsar una trobada de municipis, que al final es va fer a Coma-ruga. I tots van coincidir allà que el problema, doncs, la solució estava a altre nivell, i que el que
extramunicipal, vaja.
Sí, sí. I que el que podíem fer nosaltres, els municipis, doncs era això. Intentar col·laborar amb els cossos de seguretat que tenim al municipi i presència policial per intentar aixecar els manteros.
Quantes vegades us han preguntat sobre això? Perquè, esclar, hi ha manteros a Baixa Mar, hi ha manteros a les escales de la Punta, hi ha manteros al carrer Parellades, hi ha manteros...
Jo ho veig, també. Però...
I és el que hi ha. Ho dic per si la resposta final...
Si aquí, al municipi, doncs... se li fa la vida, diguem-ne, menys fàcil, doncs aquesta gent anirà a un altre lloc. Doncs és així la vida, no? Però és així. No hi ha
I
més.
I no hi ha més cera que la que crema, eh? És així. Sí. Terrasses. En el seu moment, nosaltres també recordem, entre altres coses, una audiència pública en què a Jorge Carretero li van inquirir sobre una terrassa particularment d'un carrer, però bé, és igual, era un debat, en qualsevol cas, molt obert, el de obertura de terrasses, on, de quina manera, en quines amplades, en quins tamanys, etc etc. Ara torna a estar això molt sobre la taula una vegada més. En el darrer ple municipal es va parlar fins i tot de la necessitat de revisar diverses qüestions a l'entorn de la normativa de terrasses, vista la dificultat que hi ha en poder organitzar una mica tot plegat. Alguna reflexió sobre això, a partir també de l'experiència?
Sí, en el tema de les terrasses, jo no penso que l'ordenança actual sigui massa permissiva.
És ordenança del 2011, em sembla, no?
La modificació es va modificar el 2011. I per què es va modificar el 2011? Tenim una llei antitabac, doncs que la veritat... Doncs,
que envia tothom al carrer, vaja.
Envia tothom al carrer.
Dit així, és ràssic.
Els negocis doncs, de restauració, i més és un lloc turístic com Sitges, doncs necessiten de tenir aquesta disponibilitat de poder posar terrasses. El que es va fer al 2011 va ser una modificació en la qual doncs alguns carrers que no es podia posar terrasses per l'amplada, doncs es va permetre que es poguessin posar unes terrasses, però realment molt, molt petites, deixant sempre un pas suficient perquè un vehicle d'emergència es pogués entrar i perquè també pel pas de la gent. I això es va estudiar amb els tècnics i es va considerar que era viable. I també doncs, que si això es pot inspeccionar i fer complir, doncs no hi ha més problema.
Qui ho ha d'inspeccionar i fer complir?
A veure, doncs aquí és on trobo el problema. Jo sempre dic l'Ajuntament de Sitges, perquè fer una inspecció es pot fer. I no és difícil, tu vas allà li demanes el permís, no ho té, doncs escolti, vostè no pot tenir aquí la terrassa. Tregui-la i aquí faig l'acte i ja està, això ho pot fer la policia, o ho podria fer també un inspector de via pública, o ho podria fer algú habilitat, algun funcionari habilitat per això.
Això és una feina que només poden fer funcionaris, eh?
Sí. Crec que sí.
Dins del personal municipal és una feina que...
Però
només...
per això no té cap resultat si després aquesta acta, aquesta denúncia no es tramita. I què passa a l'Ajuntament de Sitges? Doncs que l'Ajuntament de Sitges està molt mal organitzat. I és una altra cosa que jo vaig intentar fer-li veure al senyor Forts i a tot l'equip de govern de que s'estendria que estructurar bé tot l'Ajuntament, una forma de funcionar doncs, per procediments, ordenada, per poder precisament tramitar aquests expedients sancionadors, per exemple, i altres tràmits, perquè hi ha tràmits que dius com pot ser que triguin 2 mesos.
Perquè, fem un parèntesi aquí, quin és la balda de la cadena que falla? Perquè d'inspeccionar s'inspecciona?
S'inspecciona, però, a veure, això és com tot. Si es fa una campanya...
Ho dic, hi ha una norma escrita que diu el que diu i obliga els establiments a fer...
A la policia local, si algun regidor li ha demanat alguna, quan jo estava,
sí,
li ha demanat que anessin a fer una inspecció, s'han anat i s'han fet inspeccions. I s'han aixecat les actes corresponents. A on van anar aquestes actes? Doncs al departament corresponent, que té la competència de les terrasses. S'han tramitat els expedients sancionadors. No està muntada l'estructura a cap departament de l'Ajuntament per portar aquests sancionadors. Per tant, aquestes actes es quedaven i es queden. I es quedaven d'abans perquè mai ha estat muntat això, i és el que vaig dir a l'últim ple. S'ha sigut sempre històricament molt lax amb l'aplicació d'aquestes normatives. Es fa una ordenança de civisme del 2006 i no s'ha aplicat mai. Es va començar a aplicar, però nosaltres quan la va començar a aplicar a governació, nosaltres vam muntar un circuit per tramitar aquests expedients sancionadors i es van començar a tramitar. Ara no sé com estarà perquè jo ja no estic allà, i no sé com, però es van tramitar més de 200 denúncies de civisme. Però per
es va arribar a cobrar alguna d'aquestes denúncies?
Es va arribar a cobrar alguna, sí. Però van muntar, no van posar primer les denúncies i després ja muntarem, no. Es va muntar tot a l'hora. I es van fer els procediments, vaig tenir la col·laboració del Departament d'Organització de l'Ajuntament, es va muntar el procediment, es va muntar informàticament també un procediment per tramitar això. Aquesta va ser la preocupació de l'inspector, del regidor i del cap d'organització també. I ho van muntar i va començar a funcionar. I es va cobrar alguna, sí. Es va cobrar alguna. Per això no existeix a cap departament. I bueno, jo encara no sé ara si existeix. Perquè com que no és una preocupació prioritària, o sigui, preocupen més altres coses que això. Però un acte, clar, un policia, quan va a fer un acte o una denúncia, no s'ha d'enfrontar a un veí. Sí. Uh-huh. Clar, si aquest policia sap que aquest acte, aquesta denúncia que li costa, doncs és una persona, o sigui, un policia, és un agent de policia, és una persona. I no ho passa gent, no és agradable anar a renyar a ningú i menys a posar una denúncia. Si aquest policia sap que això, o tal com ho fa, es queda un calaix, doncs és molt difícil demanar-li als agents de policia que vagin a fer què? Per què estan fent? Perquè el dia següent tindran la mateixa terrassa o tindran el mateix comportament. I això és el que falla. O sigui, tot l'Ajuntament hauria de ser un engranatge en el que quan alguna cosa passa al carrer o alguna cosa entre l'UAC, té el circuit, hauria d'estar fet i sapigué que això té una conseqüència. I això no passa a l'Ajuntament.
Aleshores, si us referiu a un problema estructural,
sí.
Qui us escolti, què ha de pensar?
Sí, qui m'escolti segurament alguna vegada ha patit alguna d'aquestes coses que estic dient.
Però precisament per això...
Què ha de pensar? Pues, que escolta, que...
I què ha d'exigir en conseqüència?
Sí, no, ha d'exigir que ell està pagant uns impostos, està pagant unes taxes i ha de tenir uns serveis i uns serveis que s'han de complir. Clar.
Perquè a partir del vostre argumentari queda més o menys clar que la norma està ben feta, està ben redactada, està ben estudiada, la norma en si, el document, en general sí, la norma està bé.
És una bona idea.
És una bona idea.
Fem una ordenança de circulació, un municipal de circulació, fem una ordenança de civisme, fem una ordenança de terrasses.
Però Vaja, l'ordenança es queda en el paper perquè l'execució de l'ordenança mai...
Correcte.
És a dir...
Perquè ara mateix, tal com està estructurat, doncs ningú... I més a més, com pot estar estructurat un ajuntament que té tants canvis estructurals? És a dir, quants canvis portem en 3 anys? Departaments que depenien d'un lloc, ara són d'altre. Regidories que canvien de nom, que ara són d'innovació i no sé què. O sigui, jo estic d'acord que té que haver-hi una flexibilitat, però això ja no és una flexibilitat, això és que o avui patrimoni depèn d'urbanisme, demà depèn d'alcaldia i demà passat pot dependre de via pública. I tot això, un moviment de gent per aquí i per allà, que al final aquesta gent no sabe, l'únic que saben és que està en l'Ajuntament, però no saben ni quina és la seva feina, ni quines són les seves obligacions, ni com s'han de fer aquests tràmits, perquè és veritat. O sigui, cada tràmit que entra a l'Ajuntament és un drama. És a dir, com s'ha de solucionar aquesta petició? Les persones de l'OAC tenen un veritable problema perquè no saben a quins departaments han d'enviar els tràmits que les estan demanant.
I això
ho he patit jo, i ho he vist jo internament, i em dóna vergonya tenir que dir-ho. Però també dic que jo vaig intentar al senyor Miquel Forns, perquè penso que això ha de venir de liderat des de dalt, perquè si no jo em puc estar... Sí, mira, aquí tens el programa aquest, el programet aquest, i tens aquesta al cap aquí d'organització i ara monteu, sí, està molt bé. Si no s'implica el senyor, el president de la corporació, és impossible. Això és com una empresa, o sigui, si no s'implica i no és conscient de que és important organitzar, tenir procediments i que el veí sàpiga en qualsevol, pugui sàpiga en qualsevol moment on està el seu tràmit i quan trigarà el seu tràmit, com és possible que un certificat de competitivitat urbanística trigui 2 mesos? 2 mesos, si és que és molt fàcil, o sigui, és mirar, s'agafar la finca, tal, mirar el pom i ja està. I és un document que, tal i com entra per la sol·licitud per la UAC, el document ja ha d'estar fet. O sigui, ningú ha d'obrir un document del blanc i
ni fer un treball.
No. Les dades que es posen allí, directament, si estiguéssim muntant, ha d'anar a un document que ha de passar pel funcionari que li toqui, que ha de tenir també una consigna des de dalt de dir, escolta, totes aquestes tràmits s'han de resoldre en una setmana i controlar que això és una setmana. Jo, clar, aquí es treballa com es treballa, o sigui, què et contaré jo a tu?
Si a vos us fa vergonya dir-ho, imagineu qui us escolti.
Doncs sí, jo
I que pensi bé.
O sigui,
vostè ha tingut una responsabilitat, l'ha tinguda, l'ha deixada de tenir. estat al govern, ara està...
Intenta fer coses, però no he trobat el recolzament.
Què vol dir, que això és un problema endèmic o què?
Jo penso que és un problema que no és d'aquesta legislatura, evidentment, no. I que mai se l'ha donat importància. Potser l'Ajuntament de Sitges doncs, ha anat crescut, abans era molt petit, i ha anat crescut d'una forma tan desordenada, i possiblement no solament a l'Ajuntament de Sitges, però les corporacions han anat creixent d'una manera tan desordenada que al final doncs, tenim realment un ajuntament molt, molt desorganitzat.
I això com s'arregla?
Això com s'arregla? Doncs, com he dit, primer, que la persona que estigui al capdavant sigui conscient de que això és un problema greu. És un problema greu, perquè a més
fem una mica d'advocat del diable i ens fem l'efecte, i hem de suposar que alcaldes d'abans, durant i de després poden tenir una certa consciència de dir, home, a mi el que m'agradaria com a alcalde és que l'Ajuntament vagi al màxim de bé possible i que la gent estigui al màxim de ben atesa possible. Ens agafem això com a, vaja, diguem-ne com un valor d'aquells que qualsevol alcalde i qualsevol regidor assumirà. Molt bé. Partint d'aquí, d'una certa, diguem-ne, consciència, a l'hora d'actuar, què hauria de fer? Com s'arregla, diguem-ne, un desordre com el que heu explicat?
Pues, com he dit primer, que la, bueno, suposant que...
Suposant, diguem-ne, partim d'aquest pressupòsit, pues, que hem d'entendre que qualsevol gestor públic pot agafar-se i pot assumir...
N'hi ha diversos pilars. Un pilar important, i que a Sitges, a l'Ajuntament de Sitges no està implicat, és el tema de les tecnologies de la informació. Aquí caldria fer una bona inversió en les tecnologies d'informació, no solament en ordinadors, sinó en tots els programes, per poder desenvolupar després una organització realment eficient. Tecnologia d'informació són eines que no tenim, que no es tenen ara, per poder funcionar d'una forma més estructurada, de que realment els treballadors sàpiguen en qualsevol moment el que han de fer, i que els arribin els tràmits que els han d'arribar, i que es puguin controlar a més que aquests tràmits es fan en el temps correcte. I per altra banda, i em consta que tenim persones a l'Ajuntament que tenen la capacitat, doncs començar a fer procediments. Aquí, és a dir, abans deia, quan entra un tràmit és que no sap com el que s'ha de fer. Doncs aquest tràmit, que a més es poden fer un catàleg de tràmits, dir, pues, aquest tràmit, què requereix? Al veí, no fer-li tornar 3 o 4 vegades, què requereix? Vostè què vol? Això? No s'ha de presentar això, això i això. I això trigarà tants mesos. Doncs aquests tràmits, tenir-los procedimentats, quins són els passes? I això no existeix. O sigui, a fi de comptes és fer, per dir-ho d'una manera, una qualificació ISO 9000. O sigui, és a dir, fer treballar a tota la gent sota una estructura ordenada, i això doncs es fa pues, treballant els procediments, treballant els manuals de qualitat, etc. I això és el que s'hauria de fer. A partir d'ahir, doncs, fer una formació també. Penso que és molt important la formació als treballadors, el tema d'aquestes eines, el tema de software d'informàtica també, i en altres temes, el tema dels procediments que han de desenvolupar cada treballador. Les estructures per mi haurien de ser més rígides també, o sigui, no pot ser que avui un departament depengui d'aquí i un altre d'aquí, i els treballadors haurien d'estar també més especialitzats. No pot ser que avui una persona estigui en esports, que pot ser, o sigui, pot haver-hi una promoció horitzontal dintre i vertical dintre l'Ajuntament, però que no sigui tan al libre albedrío de que avui estigui aquí perquè no trobo a gust aquí, si no han de ser les estructures una miqueta més rígides. La gent no vol canviar si està a gust treballant. I quan està a gust treballant? Doncs quan sap el que ha de fer i com ho ha de fer. I és tot això, o sigui que realment és invertir en tecnologia de informació, invertir en desenvolupar tot aquell manual de procediments, invertir en formació.
El que va passar a l'Ateneu, més enllà de qualsevol interpretació, té a veure amb una qüestió de procediments també, alentits o poc organitzats?
Bueno, jo penso que a l'Ateneu va tenir molta sort de que s'hagi trigat 2 anys en resoldre el seu tema. Va tenir sort perquè són temes que quan tu has demanat una llicència d'activitat i no has complit tots els requeriments que t'ha fet l'Ajuntament, jo penso que no s'ha de trigar 2 anys. Si a tu t'han requerit a posar una doble porta i estàs 2 anys sense posar-la, penso que estàs de sort. Penso que hauria de ser més ràpid, és a dir, escolta, tens un mes per posar la doble porta i si no la poses, doncs ja està.
Uns per no posar-la i els altres per no actuar?
Bueno,
o per no vetllar que es posés?
Estic dient que el tràmit aquest, doncs, és un exemple de que no poden, els tràmits no poden trigar tant de temps.
Quan sortiu pel carrer i veieu les terrasses, què?
Doncs miro les línies, que si n'hi ha pintades línies, i si no n'hi ha pintades línies, doncs penso tot això que m'està parlant. Ja penso que sí, que podria venir algú a aixecar acta, però què passarà amb aquesta acta? Perquè està muntat ja el sistema per poder desenvolupar el procediment sancionador? No està muntat? Li han donat la prioritat? A mi em consta que no li han donat la prioritat i que realment sí, es diu que es muntarà alguna cosa, el senyor Mas diu que es muntarà, però bueno, jo hasta que no ho vegi. Nosaltres, quan jo estava a Governació, ens van demanar que portéssim més a Terrassa, perquè com van veure que van muntar el tema de l'ordenança cívica, doncs ens van demanar. Clar, evidentment, nosaltres no es van oposar. El que sí van demanar és un recurs més per poder-ho portar.
Un recurs, voleu dir, un suport, eh?
Un suport, sí. I en aquell moment doncs, van perdre l'interès. No ho consideraven tan important.
Un suport en quin sentit ho demanàveu?
Doncs un suport...
Un suport de personal,
sí. Perquè el volum, doncs, podia... Perquè no solament era això, o sigui, era portar, a més de totes les terrasses, doncs totes les temes sancionadors de qualsevol ordenança.
Per qui us escolti també, l'Ajuntament deu haver perdut molts diners per no cobrar sancions, no?
I tant.
Molts,
sí. Sí, sí, és trist. Sí, però sí. També es van perdre la legislatura passada i molts diners en ocupació de via pública, que no es van cobrar. Sí, sí, sí. Bueno, al ple passat també va sortir el tema de, si no recordo mal, dels paradistes del mercat, que no se les ha girat.
Sí, que deien que no se'ls havia girat.
Com pot ser que no se giri i el rebut corresponent quan toca? És increïble, però això passa a l'Ajuntament de Sitges. Si això a cada any hauria de ser automàtic, doncs no passa automàticament. O sigui, això són coses que no han de costar feina. El que és un botó, posar un botó i vinga, és ja el rebut. I el procediment després de recaptació, doncs la Diputació, que sí que ho té ben muntat, doncs que ho faci.
Si jo tinc
però una... clar, si no fas les liquidacions de rebuts, la Diputació no pot fer res.
Tampoc pot, aleshores, executar-la.
Quan jo vaig estar a Comerç, ja li dic que eren conscients de que això era important i es van girar els rebuts. Després, quan jo ja no hi era a Comerç, potser, com he dit abans, el meu interès era el benefici comú i el d'altres potser era un altre.
Hem d'entendre, però, de nou, qui us escolti deu pensar, bé, hi hagi Jorge Carretero Comerç, hi hagi el Sumsum Corda.
El rebut s'han de girar.
El rebut s'han de girar.
Clar. Però això no funciona així a l'Ajuntament. I ho vaig dir també al teu company, el tema de les reserves d'aparcament. Hauria d'estar taxat, o sigui, no hauria de ser discrecional, sinó, escolta, jo presento, què he de presentar? Perquè som minusvàlid, perquè tinc una minusvalia, etc. Tinc dret, no tinc dret, sí, si tens el 30%, etc. I això, el polític ha d'intervenir, té que intervenir en això? No. És un tràmit. La política penso que és altra cosa.
Com que ens queden 2 minuts, un problema estructural té a veure... amb la manca de personal, amb l'optimització de personal,
amb l'optimització de personal. Jo penso que manca de personal a l'Ajuntament de Sitges no n'hi ha. El que sí que penso és que...
Quan demanàveu suport, què demanàveu? Que vingués gent d'algun altre departament
sí,
que no tenia tantes funcions o podia no estar tan ocupada.
Correcte.
A participar,
sí,
de tasques.
És optimització de personal. O sigui, és d'optimització de personal, com he dit, formació d'aquest personal, no solament en les eines informatives, sinó a més, doncs, una vegada s'estructures i tinguessin aquest manual de procediment de saber quines tasques són, doncs formar aquestes persones en aquestes tasques, perquè siguin eficients i perquè la feina doncs surti d'una manera el més lleugera possible per recursos que disposem. I estic segur que amb el personal que tenim ara es podrien fer moltes més coses de les que es fan si féssim això, perquè a fi de comptes és estalviar. O sigui, invertir en aquests temes és estalviar a la llarga. Però bueno, estem ara mateix, doncs, i a partir encara que es pot visualitzar molt, estem en altres temes. Hi ha precampanya electoral en el que doncs, fem ponts, fem... I a més ens fem la publicitat com si no estiguessin a l'equip de govern, sinó per el nostre compte. Anem publicant, que és increïble, no? Jo no sé què pensarà la senyora directora de comunicació, de que els partits de govern es facin la seva pròpia publicitat dels seus logros, posem unes cometes, no? de les coses que han fet.
Parleu de Nou Horitzó?
Nou Horitzó, Sitges Grup Independent, Convergència, tots i tots són igual.
Som
els 11. Li dic una cosa, els únics que no han posat medalles i han fet coses, i no les he, perquè jo, que era el que marcava com portaveu del Partit Popular, considerava que no era lo lògic estar en un grup, un equip de govern.
Són vostès.
Som nosaltres.
Són les 11. Jorge Carretero, gràcies.
De res.
Notícies.